L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dimecres, dia 18 de maig, destacarem... El Departament d'Ensenyament de la Generalitat atorga una subvenció a les escoles de música de la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica. Acord entre l'Ajuntament i els veïns de Roques Daurades en les obres de la urbanització. Serveis Socials de Santa Bàrbara respon a la protesta del minusvàlid que es va encadenar ahir a la barana de l'Ajuntament. Mor Josep Bo, l'autor del Carrilet de la Cava. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va atorgar divendres passat una subvenció directa i extraordinària a les escoles de música de la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica de 49.500 euros per cadascuna al curs actual. Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Tomàs, aquesta subvenció directa és la solució transitòria mentre no es fa el desenvolupament de la Llei d'Educació de Catalunya, que quan estigui enllestit en un any i mig, a tot estirar, garantirà el finançament estable de les dues escoles. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i la regidora d'Ensenyament, Isabel Ferrer, van comunicar ja a les dues entitats que se n'ha garantit el finançament per al futur gràcies a les negociacions que, segons ha explicat l'alcalde, es van iniciar als pocs dies de que la nova consellera hagués pres possessió del càrrec. Amb la subvenció directa de les dues escoles de música també s'ha aconseguit el compromís d'accelerar la elaboració del reglament d'aquesta nova llei que ha de contemplar la possibilitat de que la Generalitat financiï una part de les escoles sense que aquestes hagin de ser de titularitat pública. Amb aquesta llei, amb l'aportació de l'Ajuntament, també dels pares dels alumnes, es garanteix el finançament de les escoles de música. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Anem a escoltar-lo.
Bé, el cert és que estem satisfets perquè hem aconseguit per fi trobar una resposta a les dues escoles de música privades acreditades, tant de la Lira Ampostina com de la Unió Filarmònica, perquè era un tema que havia estat objecte de debat, que s'havia de polèmica per part dels grups de l'oposició, i jo només dic una cosa, que després de 7 anys del govern tripartit no hem aconseguit ni una trista subvenció, i en canvi ara, en 5 mesos, hem vist ja que des de la consellera d'Ensenyament, la Irene Rigol, la consellera ha concedit ja una subvenció directa a les dues entitats musicals, que és una solució per a aquest any, per al curs 2010-2011, però el més important de tot això no és aquesta subvenció, sinó que a través d'una esmena que va aprovar en el seu moment, que va presentar Convergència i Unió, la Llei d'Educació de Catalunya permet desenvolupar un reglament que obri la porta a que les dues escoles de música privades de la Lira i de la Fila, perquè són entitats sense afany de lucre, tenen la possibilitat de rebre també finançament des del Departament d'Ensenyament.
Cal dir que el model de la Fila i de la Lira continuarà, per tant, basant-se en el cofinançament entre la Generalitat, l'Ajuntament, que el subvencionen 60.000 euros anuals, dels quals 35.000 són per a les escoles de música, i, com dèiem abans, l'aportació dels pares dels alumnes. Per la seva part, Isabel Ferrer, regidora d'Ensenyament, també ha remarcat que després de 7 anys de govern tripartit no s'havia aconseguit aquesta subvenció i ha afegit que ara caldrà aprofundir en aquest model, un model de finançament estable per a les dues escoles de música que fins ara només es parlava de municipalitzar-les, i aquest no era el model de Convergència i Unió, ja que les dues bandes sempre han treballat i han de continuar treballant, ha dit Isabel Ferrer, amb total independència.
Acord entre l'Ajuntament i els veïns de Roques Daurades en les obres de la urbanització. Gràcies al diàleg entre el consistori Calero i els veïns, es reduirà el cost de les obres respecte al pressupost inicial. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
La urbanització Roques Daurades es va crear als anys 60 i ha anat arrossegant algunes mancances, entre les quals destacava les deficiències del clavegueram. Per tal d'evitar precisament la proliferació d'urbanitzacions sense serveis adequats, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va canviar del sistema de cooperació al de compensació. Aquesta és la tasca que du a terme la Cala Gestió, encarregada de tramitar i gestionar tots els processos d'urbanització. Això és el que ha succeït a la històrica urbanització de Roques Daurades, on el Consistori Calero va obrir un procés de diàleg amb l'anterior Junta de l'Associació per tal d'aconseguir millores per l'urbanització, especialment la del clavegueram. La disconformitat d'un sector de veïns per com s'havia fet aquest procés i pel cost final de les obres assumit pels propietaris en una situació de crisi generalitzada va provocar, per una banda, el canvi de la Junta de l'Associació i, per l'altra, la presentació de diversos contenciosos administratius. Ara, després de moltes converses, s'ha arribat a un acord que posarà punt i final a les diferències entre veïns i l'Ajuntament, i és que es redueix en un milió d'euros aproximadament la despesa a assumir pels propietaris, ja que la reparcel·lació de l'urbanització s'ha aplaçat i, per tant, no s'hauran de pagar les indemnitzacions previstes. A més, cal restar el cost de certes millores que de moment han quedat en un segon pla i la despesa a la baixa de l'adjudicació de l'obra. D'altra banda, el cost de les obres, iniciades fa aproximadament un any, i que es preveu que s'acabin abans de l'estiu, els propietaris les podran pagar de manera fraccionada. Lluís Díez és el president de l'Associació de Veïns de Roques Daurades.
Arribar a un acord per part de la Cala Gestió en què es produïa una disminució de preus, aprofitant sobretot les indemnitzacions que es retenien i feien pagar les persones, això va ser una proposta suficient com per convocar una assemblea extraordinària. A mi això em donava peu per dues coses. Primer, clar, si jo podia demostrar que la gent pagava una quantitat inferior, era un punt positiu per entrar en això i que la gent, clar, quan li parles que pagarà un milió de peles menys o pagar 6.000 euros menys o 100.000, doncs, quasi tothom s'apunta, no? Per no dir tothom. I per altre cantó, veure una mica el tarannà de les persones, veure una mica... Perquè clar, que a més per acabar tenim 30% d'estrangers, que no s'enteren de res, la majoria, no? I dius, oh, muy caro, o al revés, hi ha gent que ho trobava barato, no? I vull dir, no tens datos, i per explicar-los, vinga, amb ells, i en francès, que el meu francès deixa'm el de desitjar, no? I al final què passa? Pues que va haver queixes, va haver gent que estava d'acord, va haver l'actitud típica de la persona que mai està d'acord de res, o la que està d'acord massa i tot li sembla bé. Però al final què va passar? Va sortir un sí. I aquest sí, jo el tinc que aprofitar per apretar més el pacte, i el pacte és el pacte, i el pacte és el millor possible pels propietaris, el millor preu possible. I és la meva il·lusió.
A més, Díez ha demanat que un cop finalitzades les obres del clavegueram, cal que l'Ajuntament faci els esforços necessaris per connectar-lo a una depuradora d'acord a les seves necessitats.
Serveis informatius de Mute.
Serveis Socials de Santa Bàrbara respon a la protesta del minusvàlid que es va encadenar ahir a la barana de l'Ajuntament. La regidoria de l'àrea diu que des del primer moment es van posar recursos per ajudar a l'ancià tal i com marca la normativa de la llei. El problema és que els serveis que li han ofert no eren els que ell volia. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs sí, la protesta de Fernando Cucala, el veí de Santa Bàrbara, que ahir es va lligar amb la seva cadira de rodes a la barana de l'Ajuntament, va durar poc més d'una hora, cap a les 9 del matí, i en interessar-se pel cas l'alcalde del municipi, l'ancià va desistir de la seva actitud. Li preguntàvem a Cucala per què estava lligat a la barana de l'Ajuntament. Recordem que Cucala ens deia que reclamava una prestació de serveis socials a la que, segons ell, li donava dret l'aprovació de la llei de la dependència pel fet de tenir la mobilitat molt reduïda a conseqüència de tenir les dues cames amputades. L'escoltem.
El problema que tinc és que és el minusvàlid, me falten les dues cames, me van tallar les dues cames, una fa un any i l'altra ja fa 5 anys.
L'home es queixava de que després d'aquests 5 anys d'haver començat els tràmits reclamant aquesta prestació, encara no havia rebut cap resposta. Aquesta afirmació era desmentida i contrastada poc després i des d'aquesta mateixa emissora per Montse Rodríguez, que és la regidora de Serveis Socials de Santa Bàrbara. Rodríguez recordava que la llei de dependència havia entrat en vigor al 2007 i que a l'ancià se li havia amputat la primera cama un any abans. Tot i això, la regidora afirmava que ja en aquell moment Serveis Socials li va adjudicar un altre recurs per tal d'ajudar-lo i canvi, a partir de l'entrada en vigor de la citada llei, se li va obrir la tramitació i l'expedient per acollir-s'hi. L'aplicació d'aquesta llei ha estat gradual, deia Rodríguez, aplicant-se primer als sol·licitants amb major grau de minusvalia o falta de mobilitat. El grau de dependència de Fernando Cucala no es va començar a atendre fins al passat 2010, moment en què va començar a aplicar-se-li el programa d'intervenció que requeria el seu cas. La regidora explicava que la normativa de la llei de la dependència recomana prioritzar l'oferta de serveis als beneficiaris abans que la prestació econòmica, i això és el que s'havia fet amb el senyor Cucala. El problema radica en que els serveis que se li han ofert no eren els que ell volia, concloïa Rodríguez.
El grau que té este senyor no va entrar en funcionament fins a l'any 2010. Al gener de l'any 2010 se li va fer el programa d'intervenció a aquesta persona, tal com se feia en totes les persones que tenien davant mà el seu grau de dependència. És una persona en molt poca mobilitat, que a més no compta en familiars directes que se'n puguen fer càrrec, i per tant pues, bueno, se li va començar oferint, tal com diu la llei de la dependència, que s'han de prioritzar serveis abans de prestacions econòmiques, perquè tots han de ser coherents i han d'entendre que prestacions econòmiques per a tota la població no en poden ni haver, i a més cada situació requereix d'un tipus de servei o de prestació. Bueno, si li han anat oferint diferents serveis que, bueno, pues que l'home no eren els que ell volia.
Tot i això, Serveis Socials ha seguit treballant en el seu cas fins al punt que finalment s'havia aconseguit acordar amb l'interessat quina era la prestació que se li otorgava, acord que casualment havia de confirmar-se ahir mateix.
Avui se celebra el Dia Internacional dels Museus, una jornada que presenta múltiples actes de celebració a tot arreu i també a Alcanar. Serà una visita guiada i gratuïta que començarà a partir de les 7 de la tarda a la Casa O'Connor. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions culturals i ho fem per dir que avui dimecres 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus. Per commemorar aquesta data, el nostre municipi s'ha organitzat una visita guiada i gratuïta al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, a la Casa O'Connor. Una visita que començarà a les 7 de la tarda i de la qual en parlava la seva responsable, Elena Fibla. L'escoltem.
Sí, este dimecres, el 18 de maig, és el Dia Internacional dels Museus. I el canal, per primera vegada, serà un acte relacionat. I és que, com que tenim també un espai museístic al nostre poble, un espai que està dedicat a la història, no?, del canal, este dia està programada una activitat. En general, els museus d'arreu del món, este dia, fan actes especials. I aquí en concret s'ha acordat de fer una visita guiada gratuïta, que serà el mateix dimecres a les 7 de la tarda a la Casa O'Connor. Serà una visita en general, una visita que ens parlarà des de l'edifici en si i la seva història, passant també per tot el seu contingut, per el contingut dels orígens del canal, el Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, i també passant per la primera planta, a parlar una miqueta de l'espai d'història contemporània del segle XIX i el segle XX a Alcanar. Al mateix temps, com que coincideix que tenim una de les activitats temporals que durant l'any se van programant, ara tenim exposada una exposició d'escultura, converses de passadís, en què els artistes són un grup de professors i d'alumnes de la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Pues ese dia se pot enllaçar, no? Se pot aprofitar a visitar aquesta exposició.
Una exposició que hem de dir de totes maneres es podrà continuar visitant a banda d'avui a la Casa O'Connor tot este mes de maig fins al 10 de juny en horari de tarda de 5 a 8 i de dijous a diumenge.
Serveis informatius de Mute.
I acabem el nostre informatiu amb una trista notícia. Ha mort Josep Bo, l'autor del Carrilet de la Cava. Lluís Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia la notícia.
El músic i compositor Josep Bo moria ahir a la tarda a l'edat de 86 anys. Nascut a Jesús i Maria el 1925, la inspiració de Josep Bo, més conegut com José del Sifonero, el va portar a compondre una cançó dedicada al trenet que antigament unia Tortosa i la Cava fa més de 40 anys. El Carrilet s'ha convertit en un himne per a la gent de les Terres de l'Ebre que generació rere generació no ha deixat que es perdés en l'oblit. L'any passat, el llibre Lo Carrilet de la Cava i les cançons de Josep Bo recuperava aquesta i altres cançons, com Delta de l'Ebro Precioso, Una mica d'història, Terra d'arròs, terra de fang, Gegant de ferro, La carretera del Corre, Dies de festa, en versions de grups com La Carrau, Pepet i Marieta, Els Quicos o Terre Roig. Aquest 2011 l'encetava amb una grata notícia. El disc era guardonat als Premis Enderrock 2010 en la categoria de Folk Noves Músiques. Recuperem un breu fragment de la darrera entrevista que li vam realitzar a Ràdio Delta el mateix Josep Bo en motiu del premi.
Això meu va ser com una explosió d'imaginació. Jo no m'ho acabo de creure, perquè quan dia vaig a fer una cançó d'això, en seguida la tenia feta, molt en seguida. I a mesura que m'anaven animant, que vaig veure l'èxit del Carrilet i després els himnes que he escrit, també me donava molta força que quan la societat, la Federació de Bandes de Catalunya va convocar la lletra d'un himne per a la banda de tota Catalunya, pues va guanyar el primer prèvit una lletra de les dues que jo vaig enviar. I al cap d'uns mesos, quasi bé un any, em sembla, van convocar la música. I jo també vaig presentar la música i també el vaig guanyar. I això, claro, ja és era una cosa que diia, pues, el que jo faig potser estigui ben fet, i m'animava a fer les altres coses que he fet.
El funeral per Josep Bo tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a l'església parroquial de Sant Miquel de la Cava. Des d'aquí el nostre condol a la família i un enorme gràcies musical pel llegat que ens deixa l'oncle José del Sifonero.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.